Avui és 19 d'octubre i avui és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama. I aquest dia existeix per sensibilitzar i conscienciar les dones de tot el món sobre la importància de realitzar-se un examen de pits regularment amb la finalitat de detectar qualsevol signe o anomalia, perquè ens diuen que la prevenció i, sobretot, agafar la malaltia de manera precoç, diagnosticar-la precoçment, pot arribar a que la recuperació arribi, sigui del 100%. Soc el Ricard Álvarez i en parlarem tot seguit a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sapa que dimarts, avui, 19 d'octubre, hi ha per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida, amb una mínima que ha estat relativament alta, almenys pel que venia sent els darrers dies. Tot seguit parlarem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, i també parlarem d'una història que ahir, ara que quasi tots anem a cop d'aplicació de mòbil, doncs ens surt el tema de la qualitat de l'aire. I sortia ahir que a Lleida teníem una qualitat de l'aire regular. I quan apretaves, doncs surt el mapa de Catalunya i sortia que a Barcelona la tenien bona, en verd, i a Lleida groga. Bé, això, a molta gent ens vau enviar aquesta captura de pantalla i ens vau preguntar per això. Doncs avui en parlarem, no a fons, perquè no té una explicació científica, però sí que parlarem de que la qualitat de l'aire a la ciutat de Lleida tampoc és tan bo com ens creiem, eh? Ara en parlarem tot seguit. També farem la previsió meteorològica a mig i curt termini. Buscarem tot seguit l'actualitat informativa. Parlarem també amb la Carol Roch, que és la presidenta de Farmactiva, que és una associació de més de 250 farmàcies que, entre d'altres coses, doncs, també estan organitzant actes al voltant del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, i també obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, a l'espai de gastronomia, ja saps que hem començat i vam fer la prèvia fa dues setmanes, la setmana passada no, perquè va ser festa dimarts, però hem començat un viatge que ens durà a conèixer i a passar per tots els cellers de la DO Costers del Segre. Doncs avui coneixerem el primer, anirem al celler Analec. I a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Primer de tot, parlem de temperatures, perquè sí, sí, ens estem enfilant als 21 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida.
Sí, ara mateix 20,9. Està pujant dècima cada dos o tres minuts, una dècima.
Un escàndol, la temperatura màxima d'ahir.
Bueno, sí. Ahir va arribar a 25, avui està previst que arriben a 26, demà podrien arribar al sostre 27. Jo he estat mirant la temperatura més alta, més tarda en el calendari, i només he trobat el 2004, que el 24 d'octubre van arribar 28.
Imagina.
Però és molt poc freqüent pues, superar els 25 graus en la segona quinzena d'octubre. Sembla que aquesta bonança climàtica ens arribarà fins dijous, que és quan arriba el canvi al Pirineu, i després, la segona meitat de la setmana, divendres, dissabte, diumenge, tindrem una normalització. És a dir, que les màximes podrien davallar dissabte, que tocarien fons a 20 graus de màxima.
De màxima.
Temperatures més baixes, una mica més de núvols, però no s'esperen precipitacions, només un descens de temperatures, que clar, si venim de 26 o 27 ens queden a 20, suposo que el notarem.
No, perfecte. La previsió...
Les màximes també altes, ahir 13, avui 12, són altes, i bueno, tenim uns dies que poden anar de màniga curta durant la tarda.
Bueno, aquesta és la previsió, divendres la tornarem a ampliar de cara al cap de setmana. Sí. I ara aquesta qüestió, Armando, amb 30 segons, perquè tampoc tècnicament entrarem a fons, però dues coses. Una, la qualitat de l'aire a la ciutat de Lleida no és tan bona com ens creiem, i dos, pot passar que segons les estacions de el que medeixin, perquè hi ha moltes coses per medir per la qualitat de l'aire, sí, pot arribar a passar que a Lleida el tinguem regular i a Barcelona el tinguin bo.
Es fonamenta en l'estació que n'hi ha a la plaça Pius 12, que tothom la pot veure, el passa per allí, al costat del col·legi Joan 23, i sembla que en partícules PM10, que vol dir 10 micres de diàmetre, una micra és una mil·lèsima de mil·límetre, doncs podia haver més partícules. Aquestes partícules, quan llegis el text, diu, poden venir d'emulsions naturals, per exemple volcàniques, que no és aquest el
cas. Que no és el cas, ens cau molt lluny.
O de combustió dels cotxes, de les calefaccions, etc. Hem de dir que Lleida, degut a la inversió tèrmica, durant els hiverns, quan tenim boira, l'aire queda enclotat, no hi ha dispersió. I no és una cosa que hagin, potser molta gent l'ha descobert ara, però és que ja fa decenes d'anys que durant l'hivern, degut a la manca de ventilació a la plana de Lleida, es poden acumular tots els contaminants que anem llançant, fruit de les calefaccions, que provenen de combustibles fòssils, de la circulació d'automòbils. Bueno, és que ha passat sempre, però ens hem enterat els darrers anys.
Clar.
Degut a que es mesuren aquestes coses. Però doni, sí que probablement ha passat mai. Jo recordo el primer estudi que el va fer el malaurat periodista Jordi Gavernet, no sé si el 2013 o 2014, va publicar el primer article sobre aquest tema. I van estar en contacte sovint i encara no havia les aplicacions, que perquè la gent no sàpiga, ficant al Play Store o al Display, el AirCat o Calliope són les dues aplicacions que ens donen
sí,
la qualitat d'aire i el contingut de contaminants que n'hi ha a la ciutat de Lleida, que està l'ozono troposférico, l'O3, l'NO2, SO2 i les partícules de 2,5 micres i de 10 micres.
Pues ho podeu mirar. És gratuït, a l'Apple Store i al Google Play, Calliope o la de AirCat. Allí,
la poden baixar i la Calliope no dona que estem malament, però l'AirCat sí que dona que estem regulats.
Bueno, pues vol dir que estem per allí, per allí.
40 partícules o 40 micrograms per metre cúbic.
Molt bé. Bueno, doncs ja en parlarem perquè...
La corre, o millor per dir, de la ciutat.
No, correcte. És que en parlarem...
Quan agafem més volum d'aire és quan estem fent esport,
sí.
No tant quan estem caminant.
No, per això dic que quan arriben les primeres boires en tornarem a parlar d'això i també parlarem quines són les millors hores per fer esport des del punt de vista d'això, de la respiració.
Per exemple, la contaminació en diòxid de nitrogen, que això surt dels tubs d'escape dels cotxes, es dona al vespre.
Que és quan molta gent surt a fer esport.
De la tarda. Aquestes hores serien les més dolentes.
S'ha de vigilar.
Corre per dins de la ciutat al costat de les carreteres, dels cotxes, dels carrers. El millor sortir pels camins de la Horta, de Lleida, el millor, que no estarien tan contaminades. Sempre que l'aire, perquè l'aire queda més enclotat, no hi ha vent. Els dies que fa vent sí que hi ha molta ventilació, però els dies que l'atmosfera queda paralitzada, que és molt típic els mesos de novembre, desembre, gener a la ciutat de Lleida, pues no seria la millor època per fer esport.
Armando, tornem a parlar divendres.
D'acord.
Fins llavors. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Abans de tot, et recordo que segueix la marató de donació de sang a Lleida. Estan a la Llotja. Estan des de les 10 del matí fins a les 2 i de 4 de la tarda a 9 del vespre. Te'n vas a donarsang.gencat.cat, donarsang.gencat.cat, i pots reservar hora. I si no t'acostes allí, i et diran com fer-ho o en quins moments hi ha menys gent o si pots passar ja, eh? Però això és imprescindible. És la 18a marató de donació de sang a Lleida. Ens necessiten, que no se sap mai quan podem necessitar sang. Podem tenir qualsevol accident o qualsevol contratemps i la sang és necessària, és vital, mai millor dit, és vital. Per tant, ahir i avui, que és el darrer dia, està en marxa aquesta marató de donar sang. Recorda que avui és dimarts, 9 d'octubre, dia mundial de la lluita contra el càncer de mama, i t'explico dades. De dades n'hi ha moltes, i més a la societat en la que vivim, que ens agrada això de buscar dades de tot plegat. Però te n'explico de noves, Perquè resulta que el 34% de les dones a qui es diagnostica un càncer de mama perden la feina o s'han vist obligades a deixar-la, i prop del 70% han vist reduït el salari o els ingressos. Són dades d'un informe de l'Associació contra el Càncer a Barcelona que l'entitat posa de relleu avui dimarts amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que és aquest 19 d'octubre, aquest dimarts. La psicòloga de la ASC, Teresa López, parla de la vulnerabilitat de les dones en el món laboral, on persisteix la bretxa salarial de gènere i una major temporalitat, entre altres desigualtats. En fi, entre d'altres coses. De totes maneres, recalquem el tema de fer-se autoexploracions, de fer revisions anualment, perquè les xifres, aquestes xifres, també diuen que la detecció precoç salva moltíssimes vides, com més aviat millor. Això ho tenim claríssim. Seguim parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han recuperat a Miralcamp les dues campanes sostretes al novembre del 2019 de l'ermita de la Mare de Déu del Camp Real de Massoteres, a la Segarra. L'avís el va donar un veí que el 15 d'octubre va localitzar una campana de bronze semisoterrada en una séquia de rec de Miralcamp. Aquesta campana d'uns 40 quilos de pes es va poder identificar com una de les dues sostretes de l'ermita de Massoteres. I ahir dilluns, amb la col·laboració dels equips de detecció de metalls del TEDx, es va trobar sota de la primera la segona campana de gairebé 80 quilos. Ja m'explicareu, o sigui, les vam robar per acabar tirant-les a la séquia, una de 80 quilos i l'altra de 40 quilos. Aquestes dues campanes han aparegut 50 quilòmetres lluny d'on van ser sostretes. Per la següent notícia, permeteu-me, ja sé que estem parlant de successos, però permeteu-me un canvi de sintonia. Aquest crec que és més adient. Crec que és més adient perquè un home va anar la nit de dijous de la setmana passada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida per confessar que un company de feina de 60 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lleida, li havia ofert 12.000 euros per matar l'excunyada. Segons ha pogut saber, el presumpte inductor i la dona tenien desavenences personals i conflictes econòmiques. Segons les mateixes fonts, tot i que el suposat sicari ja hauria rebut part del pagament, o sigui, uns 3.000 euros, finalment es va tirar enrere. Després d'haver cobrat ja 3.000 euros per avançat, s'havia tirat enrere i va anar a confessar. Els Mossos van detenir el presumpte inductor divendres i va quedar en llibertat amb càrrecs dissabte després de declarar el jutjat de Guàrdia de Lleida. 12.000 euros és el que costa, presumptament, fer matar una persona. En fi, era per donar-li un toc d'humor, perquè és que no saps com prendre't aquestes notícies. Això ha passat a Lleida, no a Estats Units. No és una pel·lícula de Hollywood. No a, jo què sé, l'altra punta d'Europa. No. Això ha passat a Lleida. A Lleida, ja, Per cert que, mira, abans en parlem i abans salta també la notícia. I és que el Departament de Salut deixarà d'utilitzar l'1 de setembre el pavelló municipal 11 de setembre de Lleida com a centre de vacunació per la Covid-19 i retornarà la gestió de l'equipament a l'Ajuntament de Lleida, que tot sembla indicar tornarà a habilitar-lo perquè torni al seu ús com a casa del Lleida Llista d'hoquei. Dic que abans en parlem i abans surt la notícia, en parlàvem aquest dilluns i ja el tornem a tenir aquí. Arrel de tot això, deixem que anem a actualitzar la xifra de la Covid-19, i és que Salut ha notificat, després de dir ahir que portàvem 30 dies sense notificar cap mort a les comarques de Lleida, doncs Salut n'ha notificat 8 de morts de cop de Covid-19 a Lleida. Se sumen a les anteriors i això fa un total de 704 defuncions a la regió sanitària del Pla de Lleida i 164 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Per cert, que també s'han declarat en les darreres 24 hores, altra vegada, 41 nous contagis. Els indicadors estan a l'alça a la província de Lleida. Les RTs estan tant al Pirineu com al Pla de Lleida per sobre de l'1. I això no és pas una bona notícia, ni molt menys. Nosaltres el que fem tot seguit és parlar amb la presidenta de Farmactiva.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com n'hem parlat al principi del programa, ja saps que avui, 19 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama i es celebra justament per sensibilitzar i conscienciar les dones de tot el món sobre la importància de realitzar-se un examen de mames regularment amb la finalitat de detectar doncs qualsevol signe o de que alguna cosa no va bé o alguna anomalia. A més, les xifres ens diuen que la detecció precoç del càncer de mama incideix notablement a la modificació del pronòstic de la malaltia. A més, incrementa les possibilitats de curació que poden arribar fins a un 100%. Per tant, jo crec que amb aquestes dades i amb tota l'experiència que ja tenim fins a hores d'ara, val la pena, val molt la pena estar atenta o atent, perquè el càncer de mama sí que és veritat que és el majoritari entre les dones, però que també afecta els homes. Vull dir que tampoc hem de girar la cara a tot això. Avui és el Dia Internacional i, de fet, des del cap de setmana passat, i avui especialment, i durant els propers dies, se celebraran molts actes al voltant d'aquest Dia Internacional. Un d'ells és el que organitza Farmactiva, que tindrà lloc, ull, perquè el lloc és força maco, al Castell de Gardeny, aquest proper divendres, divendres dia 22 a les 6 de la tarda, un acte que porta per títol Per vosaltres. Però parlem amb la presidenta de Farmactiva, amb la Carol Roc. Carol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, primer de tot, que jo això ho he descobert avui. Sabia que era Farmactiva, més o menys, però no sabia els seus inicis, el seu origen, i m'explicava la Carol aquest matí que Farmactiva, que hores d'ara és una agrupació de farmàcies a nivell de tot Espanya, en la que sou més de 250 farmàcies, és una idea que això va començar a casa nostra, va començar a Lleida, Carol, m'explicaves.
Doncs sí, va començar a Lleida, farmàcies de tot Espanya, i ara, pues, a més, pues, tenim targeta de fidelització i podem oferir, pues, moltes avantatges als nostres socis.
Uh-huh. Vosaltres des de fa uns anys, aquests darrers anys, de fet, heu estat també treballant al voltant del dia del, entre d'altres, del càncer de mama. Sí. Heu aconseguit, amb totes les activitats que heu estat fent aquests darrers 3 anys, prop dels 24.000 euros de recaptació, que suposo que s'entreguen cap a la investigació, no?
Just, sí. Cada any això s'ha donat tot íntegrament a l'Associació contra el Càncer de Mama d'aquí de Lleida.
Uh-huh. I aquest any, si us acosteu a una farmàcia que està dins de l'associació Farmactiva, aquest any trobareu una bosseta, una bossa, que la podeu agafar fent un donatiu. Què hi diu a la bossa i per què és tan important això que hi diu?
Doncs mira, aquest any el lema que tenim és toca't abans que et toqui, uh-huh. Vale? Pensem que és molt representatiu del que volem dir, no? Una mica el conscienciar la gent de que s'ha de, ells mateixos, per un costat les dones, pues fer-se també una mica l'autoexploració i saber com s'ha de fer correctament aquesta exploració, no? Que és molt important fer-la després d'haver tingut la regla, palpar-te, pues, bueno, amb una posició amb el braç així cap amunt i tot això. I també, pues, a partir sobretot dels 40 anys, pues, ja anar al teu ginecòleg a que et faci les revisions i tot. Les proves corresponents.
Les xifres ens diuen que la detecció precoç és vital avui en dia. Per tant, té més sentit que mai el vostre lema.
Sí.
Molt bé. Doncs a qualsevol farmàcia que estigui dins de Farmactiva trobareu aquestes bossetes. És una bosseta força elegant, de tela, i l'únic que heu de fer és fer un donatiu. No us diran de quan. Aquí la consciència de cadascú, però siguem generosos, que això va per una causa que va bé per tothom, que al final no sabem els números que tenim cadascú, vull dir que això, de veritat, que siguem generosos, fem un donatiu, agafem la bossa sense cap mena de problema. problema i aquests donatius aniran íntegres cap a la lluita contra el càncer. El que dèiem, sí. Carol, això ja està a les vostres farmàcies, a les
sí,
que estan a Farmactiva. I, a més, heu organitzat aquest proper divendres un acte solidari contra el càncer de mama que tindrà lloc al Castell de Gardeny. Per assistir és molt fàcil. Durant el dia d'avui us heu de connectar a la web farmactiva.es i només entrar ja us sortirà l'anunci i de si voleu acostar-vos-hi i què és el que heu de fer. Vull dir que és molt fàcil. Farmactiva.es. Què heu organitzat per divendres, Carol?
Doncs mira, primer de tot vindran de l'associació d'Adima, d'aquí de Lleida, que és vindran pues, gent que ha patit, per desgràcia, aquesta malaltia, a donar-nos una mica la seva història, explicar-nos la seva història de superació i tot això, no? Després també vindran diferents laboratoris, per exemple, tenim el laboratori d'Intersa, que és especialista en aromateràpia, a fer-nos també una xerrada sobre lo important que és l'aromateràpia i lo bé que pot anar per a aquest tipus de pacient, ¿vale? I, bueno, i inclús a les 8 farem un còctel solidari. Perfecte. Vale, per tothom que vingui, que per això és per el motiu que demanem que la gent confirmi la seva assistència.
Clar, a farmactiva.es, vale? Us heu d'apuntar, eh? És a dir, l'assistència
sí,
és gratuïta...
Sí, tothom, que estarà molt, molt bé.
Clar, l'assistència és gratuïta, però us heu de registrar, que no costa res, eh? Farmactiva.es, i allí us heu d'apuntar. Repeteixo, l'assistència és gratuïta, però ens hem d'apuntar, i és una cosa que jo també crec que ens hi hem de començar a acostumar. Ens hem d'apuntar als llocs per controlar el tema de l'aforament per la seguretat de tothom, eh? Farmactiva.es. És gratuït, només et demanaran nom i cognoms. El que et demanen a qualsevol lloc per accedir avui en dia, doncs exactament el mateix. I comença a les 6 de la tarda, aquest proper divendres, per vosaltres. És un acte que contarem amb, doncs, amb informacions de l'evolució de la malaltia, amb vivències de gent que l'ha superat, i després també doncs, amb temes que ens poden ajudar a les persones doncs, que ho pateixin. Eh? Hem parlat amb la presidenta de Farmactiva, amb la Carol Roch, que ens ha explicat doncs, tots els actes que estan duent a terme durant tota aquesta setmana. Carol, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que participa en aquestes coses, perquè és això. Pues tot el que es recaude, tot és gràcies a la voluntarietat de tothom.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que tenim el nostre consell del nostre advocat. Ja saps que aquesta temporada estem amb Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, però que tenen equips a Barcelona, Viella i a Balaguer, a part de Lleida, i que els trobes a internet www.q2-consultors.com. De totes maneres, la forma de posar-te en contacte amb ells més ràpida, crec, i còmoda, és a través del seu telèfon, que és fàcil de recordar. A més, 973-28-28-18. 973-28-28-18. Com sempre, amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, hi ha un tema recurrent que n'estem parlant als mitjans de comunicació els darrers mesos. No és tema de volcans, no és tema de pandèmia, que també, sinó el tema del preu de la llum. El preu de la llum, ja sabeu que quan vam començar a parlar de... Avui és rècord, però és que l'endemà tornava a ser rècord, i a l'altre tornava a ser rècord, i ens hem oblidat, però el preu de la llum ha fet una escalada tremenda. I, entre d'altres coses, per escapar-se d'aquesta pujada de la llum, la gent pensa alternatives. Una d'elles és posar plaques solars en una comunitat de veïns. I jo, Josep Lluís Gómez, no sé si això presenta algun tipus de... No de problema tècnic, que això ho estudiaran els tècnics, en el seu cas, sinó de problema legal.
Pues sí, evidentment és un tema que té un interès creixent. Estic parlant sempre de construccions antigues que d'origen no tenen aquesta instal·lació. I efectivament hi ha el preu de l'energia és un incentiu per anar cap aquí. I després jo crec que també hi ha un altre element, que és la conscienciació ecològica de que és una qüestió interessant com a alternativa a altres tipus d'energies, no? I com tu bé dius, hi ha dos vessants. Un és un condicionant tècnic, que jo no hi entraré, o un condicionant, si voleu, tècnic econòmic, i l'altre és la qüestió legal. Però, des de luego, hi ha una tendència cap aquí, entre altres qüestions, perquè el sol sembla que és l'única energia que és, sí, entre cometes, infinita i que podem fer-ne ús, i més en les nostres contrades, no? Aquests que tenen vivendes unifamiliars, pues aquests pues depenen de si mateix i, per tant, solament han de veure la vessant econòmica tècnica. Mentre que els que tenen una comunitat, estan en una comunitat de propietaris, hi ha una problemàtica, diguem-ne, legal. Cal dir que, al marge de qüestions estrictament, diguem-ne, de propietat horitzontal, és a dir, interna de cada comunitat, hi ha una regulació que és estatal, que és una norma de l'any 2019, que delega a les comunitats autònomes i ajuntaments algunes de les gestions. Per tant, si volem veure una base sencera de què significa o què comportaria ficar una instal·lació fotovoltaica, pues per exemple, efectes de possibles bonificacions o rebaixes en determinats impostos o ajudes o subvencions, tindrem que anar a cada comunitat autònoma on tinguem arrelada la vivenda, sigui la primera, sigui la segona residència, sigui el que sigui, no?, per veure si podem gaudir d'aquestes bonificacions o rebaixa d'impostos, com puguen ser, sí, l'IBI, anem de veure que d'allò. Aleshores, haurem de veure una qüestió tècnica legal, és si el nostre edifici, si el nostre sostre és l'adient, perquè a la millor resulta que no tenim unes condicions o no tenim un espai, però cal advertir que la llei preveu que puguem compartir o que puguem col·locar plaques solars en un altre edifici que estigui a la vora. Ah, evidentment, amb el consentiment d'aquest veí, però cal preveure aquesta possibilitat. Digo, a mi no m'hi cap, o jo no tinc un sostre adient. Podríem comptar amb l'edifici de veí amb unes determinades condicions. Primer cal dir això, però no li podem imposar a l'edifici de veí, sinó que ho tenim que també. I a partir d'aquí tenim que arribar a un acord comunitari, com qualsevol cosa que passa en una comunitat, des d'aprovar els pressupostos a fer unes despeses de determinades qüestions, doncs cal passar per un acord de la comunitat, és a dir, hi ha d'haver una junta convocada amb un ordre del dia que inclogui aquesta qüestió, amb tots els seus ets i uts, és a dir, pressupostos, projectes, etcètera, etcètera, i això es pot aprovar per majoria simple dels propietaris que participen a cada votació, que a la vegada ha de ser la majoria simple del total de les quotes de participació. Per aquells que siguin una miqueta més entesos, els acords amb una comunitat de propietaris tenen un quòrum, tenen un percentatge de votació que és més exigent en alguns casos que en alguns altres, és a dir, majories més qualificades o menys qualificades. En aquest cas, s'exigeix la majoria menys qualificada, és a dir, es facilite el que es prengui aquest acord, el mateix que es facilite, pues, per exemple, el suprimir barreres arquitectòniques o mesures per l'habitabilitat o la seguretat de l'immoble, pues aquí també es facilite aquestes infraestructures comuns a fi de millorar l'eficiència energètica. Ho incloem a l'ordre del dia, traiem la majoria corresponent, i en aquest cas d'aquí pues ja podríem tirar endavant amb això, amb aquest acord. Aquells que tinguin vivendes fora del panorama de Catalunya, pues, que sàpiguen que la llei espanyola estableix uns quòrums diferents. Val?
Clar. De totes maneres, la part superior d'un edifici, parlo d'un edifici relativament modern, d'aquests que ja no tenen teulada, sinó que és com una terrassa en pedres, per entendre'ns, allò és propietat de tots els propietaris, però no hi ha uns metres quadrats assignats a cadascú, oi?
No, o sigui, el que tu m'estàs més o menys descrivint, el que jo entenc, és un espai comú puro i duro. Però sí que hi ha terrasses que són comunes, però d'ús privatiu. És aquí, hi ha aquella terrassa, per entendre que solament hi tinc accés jo i que l'utilitzo pues, per tindre allí, pues, per prendre el sol o per tindre algun tipus d'equipament. Aquí seria com això, la cosa aquí es complicaria, és a dir, el que es tracta d'espais comuns, purs i durs, acord de la comunitat. Però si es tracta de que a mi, un espai que tinc jo d'ús privatiu i que al cap i a la fi l'hauré pagat, diguem-ne que és una terrassa d'aquestes d'ús privatiu, aquí ja és majories, per prendre aquest acord, canviaríem bastant, perquè, clar, hem de partir del consentiment d'aquesta persona que d'alguna manera es veu, entre cometes, expropiada d'aquestes facultats. Val? I també ens trobarem un altre problema, que és que algú no vulgui. És a dir, la majoria s'adopte, però jo no vull, perquè... No sé, aleshores, la qüestió està en que si, en principi, tothom quede vinculat pels acords que es prenen. Però, quan hi hagi aquesta despesa, suposa, sigui superior a la quarta part del pressupost anual vigent en la comunitat, aquesta persona pot dir, jo no hi participo. En la qual això suposa un inconvenient a l'hora de repartir aquestes despeses, etcètera, etcètera. Però aquesta persona se'n pot, diguem-ne, deslliurar d'aquesta qüestió. Això sí, si el dia de demà es vol enganxar, per dir-ho d'alguna manera, aleshores sí que tindrà que pagar.
Ja.
Però diguem-ne que, efectivament, els problemes més comuns poden ser aquestes, que necessitem un espai que sigui d'ús privatiu, i el segon és que tinguem alguna persona que, per motiu que sigui, potser no viu a l'edifici, potser, i per tant no consumeix, o per motiu que sigui, diu, no, jo d'aquesta despesa no vull participar.
Bueno, ja ho veieu, que, i a més tot el que té a veure amb comunitats de propietaris, normalment, sempre se li acaba donant més voltes de les que s'hauria. Per tant, si teniu previst o us agradaria entrar en aquest tema, un bon assessorament legal jo crec que no està de més, I, escolta, podeu parlar amb el Josep Lluís Gómez i qualsevol persona del seu equip que us assessoraran a fons sobre aquest tema, que, repeteixo, està de moda, però és que ens hi estan espentejant, a que la gent busquem alternatives, perquè, clar, el preu de la llum segueix pujant i és un problema. 973-28-28-18, 973-28-28-18, t'esperaran a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, gràcies a tu.
Quin temps que fa!
El temps, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent Lleida, 900-224-365.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem directes cap a la una. Avui és dimarts, i és el tercer de mes, però la setmana passada va ser festiu dimarts i, per tant, no ens volem perdre el poder obrir la finestra dels records. Per tant, Joan Bellmunt, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Ja et va enganxar en festiu, eh?
Content de retrobar-nos aquí. Sí, ens va enganxar en festiu la setmana passada.
Sí.
Però aquí som fidels als nostres oïdors.
Ara et faré venir dues setmanes seguides, aquesta i la que ve.
Pues molt bé, ho trobo perfecte.
Hem d'obrir la finestra, només ens faltaria això, eh?
A més, durant tota aquesta pandèmia sempre ens han dit que les finestres obertes,
sí,
per ventilar. Per
sí,
tant,
senyor.
Nosaltres ja veníem de temps, la finestra del sí, record oberta, doncs ara també l'obrim i perquè es ventili, perquè aportar als oïdors el nostre granet de sorra de les realitats que anem contant.
És veritat.
Que són realitats que són històriques, que han passat.
Sí.
Per tant, no és allò que és una invenció, una faula, una... No, no, són fets puntuals i que la memòria humana, que és tan feble, aviat s'oblida.
No, i tant, i tant. Sort que encara tenim persones com el Joan que ens segueixen recordant aquestes cosetes de casa nostra, que no les hem de perdre, que això ajuda a mantenir aquesta identitat lleidatana. Joan, obrim la finestra, cap a on i cap a quan anem?
Mira, avui anirem a tocar un tema cap a la franja pirinenca, a Tor, cap de al Pirineu, l'últim poble que hi ha abans d'arribar a Andorra, passant per la pista des d'Olins. I és un fet que va passar i que molta gent desconeix, moltíssima gent desconeix. I no volem entrar en polèmica de si ara que s'estan potenciant els llops, que s'estan reproduint i s'estan guardant igual que com els ossos, etc. No volem entrar a polemitzar si ossos o llops sí o no. Només parlarem de la realitat que hi havia. I és que els pastors han patit molt l'atac d'aquests animals i per això també hi van lluitar. Però aquesta és una persona que va morir, va ser morta pels llops. Carai, dius... Pues mira, aquesta història, que és real, fa referència a la mort que va trobar un jove de Tor quan el van atacar els llops. El noi feia el servei militar a Lleida i va pujar de permís. Nevava fortament quan va deixar l'Ins al seu darrere i se'n caminà cap a Norís, que és un poblet petit que hi ha més amunt, per continuar camí de Tor. Quan deixà Norís, nevava, però el jove era fort i no li espantava res. El jove, no diguem el nom de la casa, va patir l'atac de quatre llops, però desenveïnà l'espasa i va traspassar el primer que s'acostà, el qual va provocar la mort entre grans udols, mentre els altres tres fugien. El noi continua el camí amb un fred que tallava la respiració, allò que dient, se'ls pot tallar l'aire, no? Però quan arribà a la borda de Martí, se li va gelar el cor, i no pas pel fred, sinó perquè aparegueren dos llops. El noi estira l'espasa amb força per enfrontar-s'hi, però aquesta no va sortir de la beina. Els llops se li tiraren al damunt i el van matar en pocs segons. Quan arribà el desgel, fou un pastor de casa Sansa de Tor qui va trobar l'espasa i en donar part. S'organitzà la recerca i van trobar el crani i altres ossos que pertanyien al noi. Els militars de Lleida van fer enviar els seus investigadors, ja que calia esbrinar si el soldat era mort o havia desertat. Van concloure que el jove havia trobat la mort en no haver netejat el sabre quan va matar el primer llop, amb la qual cosa, a causa del fred que feia, aquella sang s'havia gelat i havia format un sol cos amb la beina. Per això el noi, quan va intentar treure l'espasa després, no ho va aconseguir i va romandre indefens, i els llops el van matar. És una història curiosa, perquè dius, carai, com pot ser... Per què no li va sortir l'espasa? I l'explicació que van fer els militars que van investigar el cas va ser que l'espasa, al no netejar-la de sang, al posar-la dins de la beina, es va gelar i al anar a treure-la després no va poder. Són històries de casa nostra que han configurat el territori, la duresa, ens parla de la duresa dels pobles de muntanya, sobretot a l'hivern, perquè a l'estiu tota cuca viu i a l'hivern tota...
Sí.
Però és val la pena saber-ho o escoltar-ho, perquè així aprenem una mica l'orografia, els fets de tot el territori. I aquesta és la història que avui volíem contar amb aquesta finestra dels records.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. De quin any estàvem aproximadament, de quina època?
Doncs pues mira, això caldria situar-ho potser a principis del segle XX.
Déu-n'hi-do.
O al segle XX.
Sí, estem parlant de fa 100 anys.
Hi havia els militars aquí a Lleida. I per tant ell va marxar per amunt de permís i li passa. Clar que els militars hi van ser molt temps, no? Aquella Lleida des del segle XVIII.
Que... Bueno, de totes maneres, si aneu a buscar bolets, que estem ara en època, aviam, hi ha ossos i per tant s'ha de vigilar.
Jo havia rodat solitari durant molts anys per aquest territori.
I vas tenir algun episodi?
En aquest aspecte no vaig tenir mai cap ensurt, però ara me faria respecte segons on hagués d'anar sol, perquè sé que pues, hi ha os, hi ha llops, hi ha tal, i una persona solitària per aquests mons de Déu te pot passar qualsevol cosa i no tindré capacitat de reacció.
Clar.
I això és el que em faria por en aquests moments, no?
Clar, en el seu moment no t'ho vas plantejar mai,
no. en aquells moments no m'ho vaig plantejar mai. És més, hi va haver a vegades que deixaves el cotxe al trencat del camí d'un poble i pujaves caminant i passaves prats i passaves indrets i trobaves amb gent i la gent era receptiva, però mai amb cap animal o cap cosa que et pogués fer fresa. I ara em faria respecte.
Sí, sí, sí.
La natura era així abans? Sí. S'ha de respectar? Sí. Però vull dir, tot dintre d'un ordre.
Clar, clar. En fi, doncs, la finestra dels records que ens ha dut a recordar aquest succés que va tenir lloc ja fa una pila d'anys, però que, aviam, això no vol dir que no ens haguem de passejar, però ho hem de fer amb respecte i amb ull, no? S'ha de tenir cura. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer. La setmana que ve et toca, et faig repetir.
La setmana vinent tornem a venir. Vinga. Perfecte.
Gràcies, Joan. Nosaltres ja directes cap a la una, buscarem la darrera hora informativa i després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui comencem aquest viatge pels cellers de la DEO Costes del Segre, a l'Espai de Gastronomia, acompanyats pel Felip Urbano, i després la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién nos iba a decir que después del año y medio largo que llevamos de pandemia, con una tormenta Filomena nunca vista, terremotos en Granada que obligaron a sus vecinos a echarse a la calle durante varios días consecutivos, lluvias torrenciales que nos siguen dejando inundaciones, pues íbamos a sufrir también un volcán que 30 días después sigue soltando lava y causando muchísimo dolor? Hoy se cumple un mes desde que despertó el Cumbre Vieja, un mes desde que cambió por completo la vida de los vecinos de La Palma. Eran las 3 y 15 minutos de la tarde cuando el volcán entraba en erupción. Se escuchó entonces una enorme explosión y a partir de ahí empezó a salir una enorme columna de gases. A continuación asomó la lava, un torrente incandescente de magma que empezó a descender ladera abajo.
Mira, mira, mira cómo cae.
Y comenzaba así un camino de destrucción que obligó a miles de vecinos que asistían incrédulos al despertar del volcán a abandonar en muchos casos sus casas con lo puesto.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas.
Nos vamos.
Hoy, un mes después, hay más de 800 hectáreas arrasadas, unos 8 kilómetros cuadrados, para hacernos una idea, algo más de la mitad de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla. Además, casi 2.000 edificaciones están afectadas, según el sistema de satélites Copernicus. Esta misma fuente asegura que es la erupción volcánica más importante desde 1585. Hay más de 7.000 evacuados, plantaciones que se han echado a perder, carreteras cortadas e incertidumbre, muchísima incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esta pesadilla. A toda la destrucción que ha causado la lava hay que sumar también los miles de terremotos que se han producido en las últimas semanas, porque la tierra no deja de temblar y el daño que está causando también la ceniza, que no deja de caer. Las pérdidas rondan ya los 450 millones de euros, un 30% del PIB total de la isla, que son unos 1.580 millones. Una colada del Cumbre Vieja ha llegado ya al mar y ha formado una fajana, un delta que ocupa ya casi la extensión del Vaticano. Y hay una segunda lengua que en unas horas podría entrar también en contacto con el agua del océano y obligar a nuevos confinamientos por la nube de gases que se formará entonces. La verdad que es un fenómeno de la naturaleza contra el que poco se puede hacer. Es imposible de contener y nos está dejando imágenes tan espectaculares como sobrecogedoras, porque hay muchísimo dolor. Miles de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus medios de vida, sus pertenencias, también sus recuerdos. Miles de personas que van a tener que empezar sus vidas de cero. Pero viendo precisamente toda la devastación que está causando el volcán, hay que dar gracias al trabajo de prevención que han hecho los equipos científicos y de emergencias, porque no ha habido ni una sola víctima, ni siquiera un solo herido. Es la única buena noticia de un desastre que está cambiando la orografía de La Palma y que está dejando sobre el terreno una cicatriz que no solamente es física, también emocional, porque nadie podrá olvidar lo vivido y lo sufrido con el Cumbre Vieja. Es martes 19 de octubre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta a esta hora ya Ángel Correa.
Y contamos, por ejemplo, Pilar, que el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal no admite los recursos del PP y de Vox contra la designación al frente de la Fiscalía de la que fuera ministra de Justicia y diputada del PSOE. De los 7 magistrados, 2 han emitido un voto particular. 1 año y 10 meses después de llegar a esa Fiscalía desde el gobierno socialista, el Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento. Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. 125 de origen subsahariano y magrebí han arribado en 3 embarcaciones a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa. Otros 13 han sido rescatados por salvamento marítimo cuando navegaban en aguas de la localidad alicantina de Játiva. Y el viento ha obligado a suspender la búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras naufragar su embarcación el pasado jueves en aguas de Trafalgar. También contamos que el Ministerio del Interior ha confirmado su negativa a conceder el asilo al ex general chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, por lo que se mantiene su proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de armas y de drogas. Además, hoy la Audiencia Nacional le ha citado para que declare de nuevo el próximo 27 de octubre. La Red Mundial de Oración del Papa lanza hoy en el Vaticano una versión renovada de su plataforma digital de oración para quien quiera unirse a las intenciones del Papa Francisco. Click to Pray, así se llama esta plataforma, es algo así como pincha para rezar. También busca construir una comunidad de oración digital global porque genera un espacio de comunidad donde cada usuario puede publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la red. Y los misioneros que trabajan en más de 1.100 territorios de misión son un año más los protagonistas del DOMUND, la Jornada Mundial de las Misiones, que tendrá lugar este próximo domingo. En su presentación en Madrid, el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el aragonés José Luis Mumbiela, ha contado cómo esta ayuda sirve a la pequeña comunidad católica en un país de mayoría musulmana para sobrevivir y desarrollar su labor pastoral y caritativa con los más necesitados.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy Liga de Campeones con Real Madrid y Atlético.
A las 9 de la noche el Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar y a esa hora en el Metropolitano el Atlético recibe al Liverpool. Es el primer partido con aforo completo de la Liga de Campeones y con visita de aficionados rivales, Javi Gómez.
Día grande, día de fútbol en Madrid. Vuelve el 100% de aforo al Metropolitano en Champions 1 año y 10 meses después y precisamente contra el mismo equipo, el Liverpool de Klopp, que no estará solo. La afición inglesa, los más de 3.000 supporters ya están coloreando de rojo las calles céntricas de Madrid para un partido declarado de alto riesgo en el que los del Cholo de ganar respirarían mucho más tranquilos con 7 puntos en 3 jornadas.
Acaba de conocerse la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana contra el Dinamo de Kiev. No están Pedri, Araujo, Eric García y Dembélé. Entra Luke de Jong. A esta hora acaba de terminar la rueda de prensa del Kun Agüero y de Ronald Koeman. El argentino tiene claro el único resultado que vale mañana.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera, así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Ronald Koeman ha vuelto a decir que se puede competir en esta competición, pero no exigir ganar el título. Mañana juegan también el Sevilla contra el Lille y el Villarreal contra el Young Boys. Tiempo de juego a las 8:30 con la Liga de Campeones.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida en aquest dimarts 19 d'octubre del 2021, 7 minuts i mig per sobre de la una. Per sobre ja dels 23 graus a la ciutat de Lleida, avui podem assolir màximes de 25-26 graus. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, sobretot al Pirineu, amb unes màximes que rondaran en general els 26 graus a Lleida, capital de Balaguer, els 25 a Tàrrega, els 24 a la Seu d'Urgell i els 23 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta segona meitat del dia en general fluix i quedarà del sud. Si mirem ara demà dimecres, esperem a Lleida cels ennuvolats al matí, mentre que a la tarda la situació quedarà amb cels poc ennuvolats menys al Pirineu, on no es descarten a últimes hores precipitacions febles. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran massa, màximes de 27 graus a Lleida capital, de 26 a Balaguer, de 25 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 34 i 55 anys com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors. Durant el mes d'agost, els Mossos van esbrinar que en una empresa del polígon d'Olius, al Solsonès, hi havia diversos treballadors en situació irregular que vivien en un altell de la mateixa nau. Dormien amuntegats en uns matalassos al terra i al mateix espai tenien una petita zona de cuina i menjador. Juntament amb Inspecció de Treball es va fer una inspecció i van constatar que hi havia 7 treballadors sense contracte i 4 d'ells no tenien permís de residència. Recordem també que un home va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida per confessar que un company de feina de 60 anys de nacionalitat espanyola i veí de Lleida li havia ofert 12.000 euros per matar l'excunyada. Segons s'ha pogut saber, el presumpte inductor i la dona tenien desavenences personals i conflictes econòmics. Segons les mateixes fonts, tot i que el suposat sicari ja hauria rebut part del pagament, uns 3.000 euros, finalment es va fer enrere i va confessar. Els Mossos van detenir el presumpte inductor i va quedar en llibertat amb càrrecs dissabte després de declarar al jutjat de Guàrdia de Lleida. Podrà ser acusat d'un delicte de proposició per un assassinat. I també recordem que els Mossos d'Esquadra han recuperat a Miralcamp les dues campanes sostretes a l'ermita de Massoteres el 2019 gràcies a l'avís d'un veí. Estaven submergides en una séquia de rec i se sospita que qui les va robar les va amagar per vendre-les passat un temps. Estaven a uns 50 quilòmetres d'on van ser sostretes. Per cert, que en plana local, el Departament de Salut deixarà d'utilitzar el proper 1 de desembre el pavelló municipal 11 de setembre de Lleida com a centre de vacunació per la Covid-19 i retornarà la gestió de l'equipament a l'Ajuntament de Lleida, que tot sembla indicar, retornarà la funció prèvia a la de la pandèmia, és a dir, a que sigui un poliesportiu municipal on és la casa del lleidallista, l'equip de hoquei. Veurem les dates. L'1 de desembre torna a la gestió de l'Ajuntament i veurem quant temps passarà perquè puguem tornar a veure un partit del lleidallista al pavelló 11 de setembre després d'haver estat, entre cometes, exiliat i acollit al pavelló municipal de Bell-lloc. Per ser amb crònica sanitària, la Salut ha notificat de cop 8 defuncions que no han passat en les darreres 24 hores sinó que ha estat en els darrers dies a la plana de Lleida per Covid-19. Pugen a 704. A l'Alt Pirineu i Aran segueixen amb 164 defuncions i també s'han notificat 41 nous positius en les darreres 24 hores. En total, al territori lleidatà s'han confirmat prop de 58.500 casos de Covid des de l'inici de la crisi sanitària. A hores d'ara hi ha 18 persones ingressades al Pla, una menys, i 4 persones al Pirineu, 2 més que ahir. Entre elles, una persona d'entre 20 i 29 anys. Salut declara 6 malalts crítics que estan a la UCI per Covid a totes les UCIs lleidatanes, una més que en el balanç anterior. I pel que fa als indicadors epidèmics, la velocitat de contagi, la RT, ha tornat a superar avui dimarts l'1, considerat el límit per mantenir l'epidèmia sota control. Així, el Pla té una RT de 1,01, 16 centèsimes més que ahir, i el Pirineu de 1,05, 26 centèsimes més que ahir. El risc de rebrot puja 13 punts a Ponent, arriba als 91 punts, ens tornem a acostar als 100, i 20 punts a l'Alt Pirineu, i puja fins als 87. També ens tornem a acostar al 100, encara estem per sota, però les RTs estan per sobre. I a comarques, la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha demanat via carta a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, poder celebrar la compareixença anual de la síndica a la cambra en les properes setmanes, tal com estableix la llei de règim especial d'Aran. L'objectiu de la compareixença és donar a conèixer quina és la situació actual del territori aranès i les seves necessitats. Per tot, ha sol·licitat una data. L'article 80.2 de la llei d'Aran diu que almenys una vegada a l'any s'ha de celebrar un debat sobre la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern a la comissió parlamentària que correspongui. Un debat que, tal com dicta la llei, ha de començar amb una exposició del síndic o síndica d'Aran. Fem una pausa ràpida i de seguida fem aquest viatge que ens durà a tots els cellers de la DO Costes del Segre.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I la veritat és que ja tenia ganes de començar aquest viatge, un viatge que, com ja vam explicar fa dues setmanes, ens durà a conèixer la pràctica totalitat dels cellers que composen la denominació d'origen Costers del Segre, que s'extén per pràcticament tota la província de Lleida. Serà un viatge que comencem ara al mes d'octubre i que ens durà fins a final del mes de juny. Fixeu-vos si és rica en persones, en famílies, en treballadores, en treballadors, en cellers, al cap i a la fi, aquesta DO Costers del Segre, que és singular perquè, com ja va explicar el seu president, té aquestes subzones, que no passa a la major part de les DOs, aquí sí, perquè és que és el que us dic, al final abarquem una part molt àmplia del territori de la província de Lleida. Serà un viatge maco on cada setmana coneixerem, doncs, a les persones que hi ha al darrere d'un celler, les seves experiències, les seves vivències i, evidentment, també, doncs, el seu raïm, els seus ceps i els seus vins. I per fer tot això estaré ben acompanyat pel sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Un viatge que, mira, tant de bo el poguéssim fer físicament, que cada setmana ens poguéssim escapar i posar-nos cara a cara al mateix celler, ho poguéssim fer cada setmana. Però vaja, això té fàcil solució, ens podem escapar els caps de setmana.
Bueno, jo crec que al final tot això que hem viscut, que encara estem passant, crec que de cara a l'any que ve hem d'agendar les visites que trobarà per telèfon i passar per el celler, està clar.
Tenim tantes visites pendents que ja no sé, les haurem d'agendar ja per d'aquí 2 o 3 anys, però vaja, tot es pot fer, evidentment que sí. Deia al principi, que deia ara, fa uns segons, que us hi podeu escapar els caps de setmana. Veureu que la major part dels cellers amb els qui parlarem tenen activada l'opció de que els pugueu visitar. Cita prèvia, evidentment, com a tot arreu, si vas a casa d'algú, avises abans, doncs això no és exactament el mateix, però molts cellers tenen l'opció de que els pugueu visitar, us prepararan i us explicaran la seva història, us ensenyaran les seves instal·lacions, els seus camps, i en molts casos us faran fins i tot un tast. Per tant, són d'aquestes experiències que jo crec que nosaltres en parlem els dimarts, i que el cap de setmana la gent que ens escolta ho pot replicar el cap de setmana, anar a visitar el celler del que parlem el dimarts, per exemple.
Sí, jo crec que aquestes accions, degut al tema que vam passar l'any passat, doncs, bueno, s'han engegat amb més força. Jo crec que és una experiència molt xula de visitar amb la família o amb els amics o amb la parella o bueno, qui sigui, no? per conèixer una miqueta més a fons el que fan a cada celler.
Doncs des de ja fins a final de juny, cada setmana visitem un celler dels que formen part de la DO Costers del Segre. Els hem ordenat de manera alfabètica perquè no hi hagi històries, no cal mal pensar. Estan ordenats per ordre alfabètic. I això fa que avui, la nostra primera aturada, ens n'anem fins al municipi de Nalec, a l'Urgell, i visitem el celler Analec, el celler Analec. Per parlar de tot plegat, està amb nosaltres la seva propietària, la Susana Samsó. Susana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Bé, bé.
Molt bé. Escolta, gràcies per acompanyar-nos. Sou els primers d'aquest viatge. Jo crec que un viatge fascinant. Mira, si ens ho permetés tot plegat, l'hauríem d'il·lustrar amb vídeo i amb visites in situ i sortiria d'aquí un programa força maco, perquè darrere de cada celler hi ha una persona, hi ha una família i hi ha un munt d'experiències que mereixen ser explicades, oi, Susana?
Oi tant.
Escolta, anem cap a... Bueno, estem trucant a Analec, al celler Analec. Suposo que el tema de Analec li ve de Nalec.
Sí, doncs sí, el nom és... Bueno, és cal com surt amb alguns dels documents registrats al propi municipi, a l'Ajuntament.
Ahà, o sigui que el municipi abans es deia Analec.
Sí, bueno, ha tingut diferents fases, el nom, però una de les fases va ser Analec.
Ah, curiós. Doncs mira, el celler d'Analec, així queda claríssim on esteu ubicats. Per cert, deixem que ja us doni la plana web, analec.net, allí els trobareu, analec.net. Trobareu tota la informació del celler, fotografies, els podràs conèixer, els esdeveniments i la botiga. Tenen botiga online on podeu mirar tot el que estan produint i fer les compres, que ja anem de cara a Nadal i jo crec que és una bona manera. Analec.net, tal com sona, analec.net, aquí ho teniu tot. Susana, escolta, com acabes al capdavant d'un celler?
Doncs, bueno, és un celler familiar, és un celler que a mi m'omple d'orgull dir que de moment som celler de cap de setmana, vull dir, a vegades sembla estrany dir-ho, però és així. És celler de cap de setmana perquè la nostra dedicació principal és l'agricultura, tota l'agricultura ecològica. El que fa és que el 2006 vàrem començar a elaborar una petita part de la nostra producció de raïm, la vam començar a incorporar en bodega. Però nosaltres, la nostra dedicació principal és pagesia, i som pagesos, i bueno, el 2006 vam dir, bueno, va, fem un cop de cap, comencem dins de la DO Costes del Segre a elaborar vins escumosos, perquè el municipi de Nalec no està dins de la DO Cava, el qual elaborem vins escumosos, i mira, ens ho vam plantejar així, vam dir, fem un cop de cap i comencem.
Clar. Però Susana, tu, el món del vi, suposo que ja el coneixies.
Bueno, sí, coneixem el món del vi, de fet ja he dit, som un celler familiar, el qual en Xavier és enòleg, i a part és el que porta tota la terra.
A nivell familiar, de pares, padrins, havíeu tingut ja algun contacte amb aquest món o no?
Bueno, com els pobles petits, generalment el que es feia és... Sempre se tenia més tendència a fer el propi vi.
Ahà, sí, sí.
Els pagesos, vull dir, ja de per si ja tenien tendència a fer el propi vi. però dedicar-s'hi plenament, no, no, perquè sempre hem sigut, bueno, sempre hem sigut pagesos.
Uh-huh.
I, bueno, sí que et feies el vi a casa, però era justament això.
Susana, al cap dels anys, això tu no t'ho he d'explicar perquè tu m'ho corroboraràs, però al cap dels anys he conegut persones que han muntat un taller i que no venien ni del món de la pagesia. Mira, són aquells cops de cap, de vegades, que un fa la vida i que et pot sortir veu malament, però que n'hem conegut aquí al programa. I la major part de la gent que ha fet aquest cop de cap t'expliquen, al cap dels anys, com s'arriben a estimar la terra. Clar, en el teu cas, és una cosa que això ja hi has nascut, ja ho has viscut de petita. La terra s'ha d'estimar i sort en tenim de persones com vosaltres que estimeu la terra.
Bueno, jo crec que per poder... Bueno, això és primordial, és a dir, el fet de cuidar, és a dir, veure com plantes un cep o una olivera o qualsevol altre arbre fruiter i veure com creix i d'aquí el que em pots arribar a fer, t'omple d'orgull i satisfacció al 100%.
Escolta, quan em deies que era un celler de cap de setmana, què vol dir? Que vosaltres de dilluns a divendres treballeu en d'una altra història i llavors el cap de setmana, en lloc de descansar, aneu a treballar al celler?
Sí. Podríem dir que el món de... Sembla irrisori, però realment és així. Jo t'ho dic, és un celler al qual gestionem el Xavier, el Salvador i jo mateixa. I, bueno, en Xavier és el que porta les terres, mm-hmm. és el que fa realment, és el que fa de pagès, i en Salvador i jo, de dilluns a divendres, estem en un altre lloc. I els caps de setmana els dediquem 100% al celler. Vull dir, de fet, ara ja és vocacional, és una cosa molt vocacional.
Home, ja suposo.
És molt passional, a més.
Ja suposo, però de totes maneres... Escolta, Susana, això a casa ho porteu bé?
Sí.
Sí?
Sí, bueno, hi ha dies de tot, però sí.
Bueno, escolteu, que cada casa hi ha les seves històries, vull dir que no, ara ho, amb toc de broma, però vull dir, fixeu-vos que s'ha d'estimar, has de tenir veritable passió per fer el que fa la Susana, i a més hi ha èpoques que són dures. Per exemple, estem en plena verema, no sé si heu sí. acabat o esteu a punt.
Bueno, tot el que hem entrat a celler, hem acabat. Uh-huh. I ara sí, ja podríem dir que ja hem acabat, però sí, hi ha mesos que són més complicats que uns altres,
clar.
Sí.
Clar,
sí,
clar. Sí. Us torno a recordar la web, analec.net, així, tot junt, tal com sona, analec.net. Estic veient imatges dels camps, dels cellers. Recordo també que aquí trobareu una pestanya, un botonet on hi ha les vinyes, i us ensenyen les vinyes, que per cert estan en uns entorns magnífics. A mi és que tot el tema del camp m'encanta, però es veu que estan mimades, molt ben cuidades. I també trobareu un botonet a la plana web on trobareu els vins i els podeu comprar, que aquesta és la gràcia avui en dia. I després, evidentment, doncs, la manera de posar-se en contacte amb ells per fer l'enoturisme, per visitar-los, perquè et prepararan, doncs mira, entre d'altres coses, et poden preparar una visita al celler amb degustació de vins i escumosos o un esmorzar entre vinyes, que jo... No és exclusiu fer una cosa o l'altra, sinó un cap de setmana fem una cosa i el cap de setmana següent fem l'altra, per exemple. Felip Urbano, parlem de raïm.
Sí, jo sé que ells fan escumosos, que no hi ha molta gent a dintre de la D.O., fa aquest tipus de vi, però m'agradaria saber, Susana, quines varietats de raïm teniu a la vinya? Amb quin tipus de varietat feu l'escumós?
Per fer escumós fem anar el macabeu, la perellada, chardonnay i trepat.
Molt bé, molt bé. No són varietats del cupatge tradicional dels que estan sota la D.O. Cava, en aquest cas.
Bueno, clar, la D.O. Cava, a part, ells fiquen... Bueno, nosaltres fem de plantació pròpia, ¿vale? Lo qual, sí. Els vins escumosos blancs els fem amb macabeu i perellada. Uh-huh. I n'hi ha un altre escumós, que és un reserva especial, que aquest hi posem chardonnay passat per bota, a part del macabeu i la perellada. Sí, surten fora del comú de lo que és la tecnologia del cava.
Suposo que l'indret on esteu també marca a vegades quines varietats funcionen millor o no, suposo, no? La terra on estàs.
Bueno, clar, nosaltres estem dins de la Vall del Corb, vale? La Vall del Corb és una vall al qual Macabro i Perellada és la per excel·lència, i clar, nosaltres, a mi sí que m'agrada fer un incís, que una de les varietats que toquem per sols dins escumosos és el trepat. El trepat és una varietat que es troba justament aquí a la Conca de Barberà, és una varietat bastant autòctona i que abans, antigament, sí que tenia molta relació, però va anar desapareixent. I que ara és una varietat que torna a estar amb creixement.
Amb la Déu Conca de Barberà, que jo crec que són cosins germans, la trepat és la varietat per excel·lència, no?, de la zona d'ells.
Sí,
però aquí a la Déu nostra...
Ha pogut remuntar.
Perdona.
Digues, Susana, perdona.
Ah, no, dic que ells, la varietat trepat, justament, sí que som cosins germans, perquè som limitem ja amb Conca de Barberà, i ells, vull dir, podem dir que han sabut ara tornar a posar el nom de trepat amb marca ja estratègica.
Uh-huh. I amb vi tranquil, quines varietats són les que feu servir?
A mi tranquil fem servir xirà, ui de llebre, cabernet, macabeu, perquè fem vi blanc, i chardonnay.
Ah, molt bé, molt bé. Bueno, jo crec que són dels cellers, és el que he parlat, no? Que fan vi tranquil i vi escumós. Jo crec que ara que està tot el tema del vi escumós, el món del vi escumós, que si Corpinats, que si Penedès, ara volen fer també dintre de la Deocava... als no sé què de Barcelona, contrats de Barcelona, jo crec que aquí a Lleida embotellant amb vi escumós de Lleida o del Vall del Riu Cot, jo crec que fem un producte també molt, molt xulo també per donar a conèixer.
Molt bé. I vins, anem a parlar de vins. Escolta, Susana, de quina estàs més orgullosa? Això és complicadíssim, ja ho sé, aquesta pregunta, però quin diries, això és anàleg, aquest és anàleg?
El primer que vam treure de vi negre, la Romiguera, és el primer vi tranquil que vam fer. Vull dir, per mi sempre serà el mimadet de casa. I com a vi escumós, el rosat.
Uh-huh. El rosat entenc que és trepat, i el tranquil quina veritat és? Que és un
monoletal? El tranquil és un cupatge 12 mesos amb gabernet, ui de llebre i xirà.
Bueno, sí, és un... com el teclat que d'aquí de la D.O. I el tema de naturisme, lo teniu engegat també el cap de setmana, però per fer per grups també, o com està muntat per lo de l'esmorzar que deia el Ricard de les vinyes?
Ara t'has destapat. O sigui, tu ara ho preguntes com si me donguessis a mi la informació, però jo ja sé que és per anar-te'n tu.
I tant. Hem d'agendar ràpidament aquí. Per la vinya...
Claro, com funciona això, Susana, va.
A veure, els esmorzars a les vinyes, generalment les temporades més òptimes és a la primavera. Primer, perquè les vinyes és quan estan més maques.
Clar.
Ara, les vinyes estan en plena producció, estan molt boniques, i a part fa un temps molt, molt òptim per poder fer l'esmorzar allí. Clar, ara amb verema... És complicat fer l'esmorzar a les vinyes, i llavors nosaltres, si no es pot fer allí, perquè en funció de si estem o no bremant, no ho podem fer, llavors el que fem és traspassar-ho al celler. Al celler ara hem fet una part nova, una ampliació, i a la qual tenim una sala de vi escumós que és molt gran, i llavors fem els esmorzars allí. Mhm.
De totes maneres, si aneu a la web analec.net, tindreu el lloc on podeu clicar de no turisme i us surt tota la informació. Recorda la web analec.net, que a més hi ha informació molt precisa i per tant, la qüestió al final és posar-vos en contacte amb ells, perquè veig que també hi ha cases per quedar-se a dormir, de grups reduïts, de 4 o 6 persones, però després n'hi ha una de 12 a 15 persones. Per tant, fins i tot podem agafar un grup d'amics o de família gran, allò, germans, pares, padrins, i ens n'anem a passar un cap de setmana, o jo què sé, la Setmana Santa, o una setmana sencera. Per tant, les opcions hi són, les teniu a la web analec.net, i a més a més, teniu també el tema de la botiga, que podeu comprar d'aquests vins que estàvem parlant, que ens estava explicant la Susana, doncs aquí els podeu comprar, estan de manera individual o amb caixes. No sé, jo, és una idea, anem de cara a Nadal, però és veritat que no cal que sigui Nadal per poder regalar un vi a una persona que sabem que li agrada. Ho podem fer al febrer, ho podem fer al juny o ho podem fer al setembre. Tant se val, eh? Vull dir, sempre és una bona manera, si tots coneixem persones que li agrada el tema del vi, doncs que sigui de casa, del Costers del Segre, que és una bona oportunitat. Hem conegut avui a la Susana Samsó, del celler Analec. Susana, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment. Ricard.
A més, veig que teniu tota una història al darrere i una manera de fer que és envejable, eh? Jo crec que sí,
bueno,
eh?
Jo crec que quan les coses se fan amb moltes ganes i il·lusió, tot tira endavant.
Clar que sí. Susana Samsó, una abraçada.
Igualment.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Igualment, que vagi bé, Ricard.
Adéu. Ens hem anat a Analec avui, a la celler Analec, analec.net. Allí a la web ho teniu tot. Felip, déu-n'hi-do, com ens hem estrenat?
Sí, i jo crec que he tingut la possibilitat i la sort, no?, de tastar el que fa a Analec i els escumosos. Recomano 100% si, doncs, bueno, si podem fer la visita i comprar allà mateix, i si no, però, bueno, aquí a Lleida, a la ciutat, tenim una botiga on trobarem també...
Sí, home, sí, si no a la web, vull dir que ho teniu fàcil, eh? Ho teniu fàcil.
I ara que és el que tu dius, que ara que ve Nadal i que hem d'intentar celebrar-lo, que l'any passat tampoc ens ho han deixat...
Sí, té tota la raó.
Que a taula, que sigui bovi català, i en aquest cas coses del Segre, si volem burbujas, doncs tenim escumosos d'Analec.
Tant, no, si ho tenim tot. Felip Urbano, sumiller, com sempre un plaer, gràcies, bona setmana.
Una abraçada.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
COPE Lleida. I'm Ricard Álvarez.
Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how...
5 minuts per sobre de 2:15. Ara ja posem la directa per arribar a les 2 de la tarda, és dimarts, i això vol dir que encetem la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. De moment seguim amb la modalitat virtual. I deixeu-me que creu els dits. A veure, perquè les xifres a la província de Lleida... Doncs, no sé per què sempre anem a contracorrent. A l'estiu que pujava a tot Catalunya, aquí Lleida baixàvem, amb el qual, escolta, perfecte, però ara que baixa a tot Catalunya, aquí Lleida pugem. Jo no sé, de veritat que a vegades potser sí que som diferents. És que no sé exactament quina és l'explicació, però ull, que seguim en pandèmia, encara que molts estiguem vacunats... I s'ha de vigilar. Vinga, que està amb nosaltres ja la Ángeles Ribes de Ciutadans. Ángeles, què tal? Bon dia.
Muy buenos días, muy bien.
Per cert, pregunta, ho dic seriosament, eh? El grup municipal de Ciutadans segueix existint a l'Ajuntament de Lleida?
Sí, sí, el grup municipal de Ciutadans sigue, jo sigo siendo su portavoz. Ayer participé de la Junta de Portavoces. Y como tal, el grupo municipal participará en el pleno de este próximo viernes.
Vale, no, simplement ho dic perquè sé que fa setmanes l'alcalde de Lleida primer va anunciar la desaparició del grup municipal de Ciutadans, després es va tirar enrere, i jo no sé com està aquest tema, hores d'ara.
Bueno, pues está como te acabo de comentar, el grupo municipal sigue existiendo, lo formamos el señor Córdoba y yo misma, yo como portavoz, y de momento eso sigue así, y me imagino que seguirá por bastante tiempo.
Ah, vale, no me pregunta el de momento de qué depende.
Bueno, pues depende de muchas cosas, depende de un juzgado, depende...
Ah, vale, sí. Vale. Bueno, pues si estem amb justícia, tranquils, que ràpid no és. Vaja.
No, me temo que no.
En fi, per part del PSC està amb nosaltres el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Bon dia, Joan. També veig
que... Sempre és un plaer estar
clar que
posat.
Sí. Encantat que estiguis amb nosaltres, Joan. També està amb nosaltres la Marta Gispert, per part de Junts per Cat. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Molt bon dia.
Molt bon dia. La...
Anem bé.
La Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I veig caminant pel carrer, per part del Comú de Lleida, l'Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs surto de Municipalia.
Ah, surts de Municipalia. Val. Doncs no sé. Escolta, la vista que acabo de veure és el carrer principal dels Camps Elisis, oi?
Exacte, sí, allà fan la fira.
No sé si dir-te que agafis aquí un banc i et posis còmoda o què. Bueno, tu mateixa, escolta.
És que tinc una altra reunió a les dues, Ricard, llavors jo vaig fent.
Ah, val. Pues res, mira, és itinere. Bueno, és la gràcia, mira, seguim en format virtual i permet aquestes històries. Que us pugueu omplir l'agenda plena de reunions, que comenci una just quan acabe l'altra, el qual no sé si és un avantatge, Deixeu-me que us ho digui,
Yo, si te soy sincera, a mí el formato este telemático me gusta bastante precisamente porque permite estar en todas las comisiones y en todas las reuniones sin el agobio de desplázate, a ver si llegamos, si no llegamos. O sea, yo por mí, si se puede, la seguiría manteniendo, al menos las comisiones en el ayuntamiento las seguiría manteniendo telemáticas.
Pero aquí a la radio el día que os cridi, cap aquí,
Ah, no, eso es distinto. Ahí vale. Sí que es verdad que hay que socializar y es una vez a la semana. Esto te lo puedes organizar bien, pero nosotros, por ejemplo, mañana se nos encabalgan varias comisiones y empezamos a las 8:30 de la mañana.
Claro.
Y aún así van todas seguidas.
Bueno, yo no sé si a partir de la segona o tercera comissió ja sabeu ben bé el que es diu, ja és com quan anàvem a classe. A la segona o tercera classe ja, bueno, ja, sí, agafàvem el que podies i ja està. En fi, escolta, de què voleu parlar avui? Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, és dimarts 19 d'octubre. A més, tenim d'altres notícies locals. Lleida ha sortit, per desgràcia, a noticiaris d'àmbit regional pel tema de les rates que hi ha a la ciutat de Lleida. I d'altres temes, tenim, i d'altres temes. No sé de què voleu parlar avui. Bueno, per cert, suposo que conscienciades i conscienciats sobre la importància de la prevenció del càncer de mama, suposo que això ho tenim claríssim ja, Les xifres ja valen, que una bona prevenció i una detecció precoç ajuda a uns tants percents altíssims a que, escolta, hi hagi recuperació total,
Exacte. I una bona sanitat. I deixar de retallar en sanitat pública i fer unes bones inversions en hospitals i en equipaments mèdics. Perquè avui llegia un enquestos, això canvien a vegades, però no sé realment quin és el nom, si és un meme o no és un meme, que de què serveix totes aquestes prevencions i totes aquestes publicitats i totes aquestes grans campanyes, que a més felicito les persones que les organitzen, si llavors una dona truca en un hospital públic per fer una mamografia i no li agafen ni el telèfon, no? Vull dir, aquesta és una cosa que també l'hem de pensar. Tot és un tot, és important la conscienciació, és important que es facin aquestes campanyes, però també és molt important una inversió en sanitat pública potent i... Però tenir com cal.
Mm-hmm. Perdó, disculpa. Marisa, perdó, que anaves dient que sí.
Amb el que diu el Joan, de que evidentment totes les campanyes de prevenció doncs són importantíssimes, no? I també ja des de ben petits jo crec que s'ha d'educar, no? Amb vistes a que això pot passar, que li pot passar a qualsevol. i per tant és important, però també si això no va acompanyat d'una inversió potent en sanitat, doncs evidentment doncs ens quedem amb el no res, no? Jo crec que és fonamental, el tema aquest de la prevenció, de fer-se les revisions quan toque i no allargar-les, no? Vull dir, a vegades sí que és veritat, i jo ho reconec que sóc la primera que pues, quan me toque, no?, un cop a l'any, doncs me fa mandra fer aquests tipus de revisions, però s'han de fer perquè és la manera de poder-ho detectar el més aviat possible i que efectivament després tingui una cura ràpida.
Marta Gispert.
Sí, la veritat és que aquesta és una de les malalties que, sobretot les dones, tot i que també els homes la poden patir, però la vivim com a més, de més a prop, perquè totes tenim amigues, hem tingut amigues conegudes, familiars que l'han patit i sempre pensem que ens pot tocar a nosaltres, no? I jo crec que afortunadament sí que som molt conscients totes les dones que aquesta prevenció és bàsica, és molt important, perquè agafar aquest tema doncs, a temps, doncs, els resultats d'èxit també són molt millors. I per tant, bueno, en aquesta moda de dedicar un dia, doncs avui és el dia que hem de pensar en això, especialment amb aquest Dia Mundial contra el Càncer de Mama, però jo crec que això és cada dia i cadascuna de nosaltres sap quines són les prevencions que cal tenir. I jo també voldria tenir doncs, unes paraules de reconfortament a totes aquelles persones que ho estan patint, que són moltes. Jo tinc conegudes que també estan en un trànsit, no?, que han patit doncs, l'operació, que estan fent radioteràpia o quimio, i doncs, una abraçada especial per totes elles. I bueno, avui totes som solidàries en aquest sentit.
Uh-huh. Elena Ferre, que bueno, sé que estàs itinera, però suposo que ens vas escoltant.
Sí, sí, sí. Amb el tema del càncer, no, no només el càncer de mama, que també avui doncs, hem de pensar especialment, però en general amb el càncer crec que és la malaltia doncs, que més ens afecta, és el que de la Marta, familiars o persones molt properes a nosaltres que han patit. No és una qüestió de gènere, no és una qüestió d'edat. Doncs, bueno, va morir fa poc una fotògrafa que era més jove que jo inclús, per un càncer gàstric, i per tant crec que és importantíssim abocar recursos a la sanitat pública i també, sobretot, reforçar la primera línia, que són els CAPs. De la mateixa manera que els ajuntaments són la primera línia per atendre la ciutadania, doncs els CAPs fan moltíssima feina de prevenció, d'informació, d'acompanyament, i per tant, en aquest sentit, han de ser doncs, la primera barrera de contenció.
Hi ha gent que es pregunta, veient missatges al nostre WhatsApp, jo suposo que també és una reflexió que tots hem fet, i és que fixeu-vos que quan ens vam mobilitzar contra el virus del coronavirus, que crea la malaltia de la Covid-19, vam anar rapidíssims les investigacions a trobar una vacuna, que a hores d'ara sí que és veritat que encara hi ha incertesa de si s'haurà de ser anual o no, però que de moment el que tenim funciona, i que en canvi del càncer, que fa molts i molts i molts anys que es coneix, no hi ha una mobilització total per dir, escolta, va, ens hi posem i ho acabem això en un parell d'anys, eh?
Bueno, yo creo que al final esto es una cuestión de prioridades, porque es verdad que sí que ha habido una gran movilización por una pandemia que ha causado muchísimos muertos en muy poco tiempo, pero no olvidemos tampoco que al final, para empezar, uno no tiene ninguna culpa ni manera de defenderse de una posibilidad de contraer o de desarrollar un cáncer o cualquier otra enfermedad. Con lo cual a las personas poco se le puede exigir en este aspecto. Pero sí se puede exigir y mucho a los responsables que financian la sanidad pública y otros aspectos. Y oye, ¿yo qué quieres que te diga cuando estoy viendo que el Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales que ha presentado el Gobierno de la Generalitat por 5,5 millones de euros, que se dice pronto para responder
por las promociones exteriores que se hicieron acerca del tema del procés, pues hombre, yo creo que a algunos se les debería de dar de caer la cara de vergüenza cuando están defendiendo la sanidad pública, que está en manos del gobierno de la Generalitat, y sin embargo están abocando dinero a espuertas de miles de millones de euros dedicados única y exclusivamente a un tema de una politiquería bastante repelente. Con lo cual, hombre, pues está muy bien, ¿no?, lo de solidarizarse y todas esas cosas, pero, oye, hechos son amores, y al final de lo que se trata es de dotar a la sanidad y a los laboratorios de investigación también, y a todos los que están en los procesos para poder llegar a encontrar curas, o al menos paliativos, abocarlos de los recursos suficientes, entre ellos los económicos, y no malgastarlos en otras cosas.
La Marisa anava dient que sí.
No, és que jo afegiria el que diu l'Àngeles, que evidentment té tota la raó amb aquesta qüestió, no? Doncs tota la despesa superflua que hi ha a nivell d'administracions públiques, no? Començant des de, bueno, tots els ministeris que tenim a Espanya, no? La quantitat de ministeris, de direccions generals, de, jo no sé, és que és una passada, no? Tota aquesta maquinària que tenim, que jo penso que al final, doncs, bueno, es destinen molts diners a això, no? Quan evidentment s'haurien de destinar a altres qüestions molt més importants, com és la sanitat, evidentment, o l'educació. I, bueno, i no sols a nivell estatal, no? Sinó també a nivell autonòmic, el que jo considero uns xiringuitos com són els consells comarcals, que trobo absurd, i per tant, bueno, doncs, aquests diners que destinem a temes que no, o a institucions que crec que són totalment innecessàries, doncs, si els féssim anar per altres qüestions, les coses anirien d'una altra manera, seguríssim.
Joan Queralt, que no sé si tens línia directa amb Pedro Sánchez.
No, sí, ho sento i us escolto perfectament.
Tens línia directa amb Pedro Sánchez o no?
No, però lògicament...
No, pel tema de la reducció de ministeris que deia la Marisa.
Però sí que tinc relació directa amb molts companys, amics i metges, i que estic absolutament convençut de que el que sí que ha de tenir clar les persones que governen és la planificació de la sanitat. I com ha apuntat algun dels companys ara, no? O sigui, la prevenció és vital ja no solament pel càncer de mama, els homes amb temes de pròstata i amb homes i dones el colon i mil històries d'aquestes, que amb una medicina preventiva i a vegades amb una petita prova solventes mals majors i una gran despesa que es pot generar després a les arques públiques, perquè evidentment pues, la sanitat és pública. No sé, jo crec que s'ha de fer un bon programa de prevenció, crec que ja existeix, però que possiblement s'hi hagi de destinar més diners, i això al final pues, bueno, és la manera de plantejar-se de cada govern que té de la sanitat. Però és important i hem d'estar molt atents, perquè és un dels problemes que, a més, vull dir, no és un tòpic, no? Si no tens salut, no et serveix absolutament res.
No, i els diners... Això és una certesa. Bé, no? Això és una certesa. Ha demanat la paraula a l'Helena.
Sí, gràcies, Ricard, una mica, perquè a veure, hem de recordar-li a la senyora Chantri que entre 2010 i 2017 bueno, és a dir, s'han arribat a no invertir en salut bueno, perquè jo hi puc llegir més de 70.000 milions d'euros. Per tant, bueno, aquí als partits antecessors que han estat gestionant doncs, les crisis en les seves pitjors èpoques tenen una responsabilitat. I parlo també per Catalunya, perquè òbviament va ser amb Convergència i Unió quan es van produir les retallades més grans aquí a Catalunya amb salut i també amb educació.
Marta Gispert.
Sí, a mi la veritat és que em fa una mica d'angúnia barrejar aquests temes, no? O sigui, estem parlant d'un tema de salut, estem parlant del Dia Mundial contra el Càncer de Mama i barrejar-ho doncs, amb un tema que resta a veure com són els diners i el patrimoni de famílies, d'uns líders polítics que l'únic que han fet és la seva feina, bueno, a mi no em ve de gust barrejar-ho. I a fil d'això dic que els governs han de ser capaços de posar els ous en diferents cistells. Jo crec que ha d'haver-hi un bon repartiment de com s'ha de fer tota la despesa pública i òbviament, salut, estic d'acord amb el Joan i amb la majoria, bueno, amb totes vosaltres també que heu comentat, no? Òbviament, salut ha de ser un punt alt i ha de ser doncs, un referent perquè sense salut, òbviament, no hi ha res. I la salut entesa com una salut universal, no? Que sigui doncs, accessible per tothom. Per tant, en aquest punt estic d'acord. No barrejar qüestions que no tenen res a veure. Estem parlant de qüestions absolutament diferents. Hem de ser capaços de poder discernir diferents temes. No barrejar-ho i jo, en aquest sentit, no em sembla de bon gust fer-ho.
Ángeles,
perdona. Elena, que havia demanat la paraula abans. Ángeles Ribes i Marisa Chandri.
No, molt ràpidament jo li diré a la senyora Gispert que és que ho té absolutament tot a veure, perquè al final que les llistes d'espera que tinguem per fer una mamografia com també el Fonqueral tenen absolutament a veure amb que durant molts i molts anys no s'hagi invertit en sanitat i al contrari, doncs s'hagi retallat en la salut pública. Per tant, ho té tot a veure.
Ángeles.
Claro, claro. Es que aquí Elena y yo estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, cuando tú no estás financiando correctamente la sanidad porque estás desviando el dinero de todos los catalanes porque sale del bolsillo de todos nosotros a intentar avalar fianzas o a gastos que no tienen absolutamente nada que ver con ello, eres responsable y culpable de todos aquellos perjuicios que se le produce a la salud de nuestros ciudadanos. Cosas como son, o sea, no es de recibo que tú, para hacerte cualquier cosa, mira, una cosa tan que no es que no te va a llevar a la tumba directamente, pero como puede ser un tema vascular, un tema de varices, que puede ser muy doloroso y muy molesto, pues tienes más de un año de lista de espera para que te vayan a visitar. A lo mejor si tenemos los CAPS con más gente y mejor dotados, eso no sucede. Pero claro, como nos estamos dedicando desde el gobierno de la Generalitat a pagar todas las cositas del Prusés, a mí, de verdad, que se diga que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, perdona, es cuestión de prioridades y de responsabilidad. Y las prioridades y la responsabilidad del gobierno de la Generalitat en estos momentos, desde luego la sanidad no es la primera, ni muchísimo menos.
Marisa Chandri, después Marta Gispert.
No, al final, a veure, clar que té tota... Tot es relaciona, no? Perquè els diners surten de la butxaca de tots els catalans i de tots els espanyols i per tant, el que han de fer els polítics, els governants, és gestionar aquests diners. És a dir, donar prioritats a unes coses o a unes altres. Ja s'ha vist, no? Cada govern on té les seves prioritats. I, Elena, quan tu parles de que bueno, s'han fet retallades, etc., també s'ha de dir d'on veníem, d'on veníem, quan va governar el Partit Popular, com estava la situació econòmica. I jo només recordar, no?, que ara mateix, suposadament, tenim el govern més social i més progressista de la història, i el nombre de ministeris, doncs, jo crec que s'ha incrementat com a mínim amb 6 ministeris més. Per tant, hi ha hagut un increment de l'estructura de l'administració a nivell estatal de forma brutal. Vull dir que això no m'ho podreu negar.
Ens queden 4 minuts. Marta, no sé si bueno, no, per al·lusions, aviam, com a representant de JxCat, vull dir, no per al·lusions a la Marta Gispert concretament.
No, òbviament, i tampoc és el meu camp, com podeu suposar, però jo sí que he de trencar una llança per dir que des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hem sigut modèlics a l'hora de gestionar, per exemple, aquesta pandèmia. Hem sigut referents d'una manera absolutament diligent per protegir la ciutadania. Vaja, jo crec que d'una manera impecable i comparable amb l'altra comunitat autònoma que no ho ha fet de la mateixa manera. I jo, insisteixo, vull posar de manifest que tenim uns grans professionals que al capdavant de la gestió de salut de la Generalitat de Catalunya tenim gent referent en el camp de la medicina a nivell mundial i, per tant, molt orgullosa d'aquesta gent doncs, que, com deia, per exemple, parlant de la pandèmia, doncs, ho ha fet de manera impecable.
De manera molt breu, Marta, perquè els has posat tots d'acord, han dit tots que no.
De quin era la responsabilitat, Marta?
De treball?
Hombre, por favor.
A veure, no barregem històries.
Muchos dramas, ¿eh? La gestió de la pandèmia ha sido excelente, impecable, no, por favor. Que
per a res.
Per a res. Ha sigut. Però des de Catalunya és del govern de l'Estat.
Sí. Bueno,
des del primer minut, que es va negar que no hi hauria pandèmia aquí.
Qui ho ha dit, això, Marisa? Però quines notícies llegeixes? A vegades no ho entenc. Qui ho ha dit, que no hi havia pandèmia?
Home,
S'ha fet una gestió de la pandèmia.
No.
S'ha fet una bona gestió de la pandèmia.
Es va reconèixer que aquí arriba el coronavirus de la més tard de quan va arribar. Es va començar a prendre les mesures molt més tard.
Home, diem les coses com són, per la mort de Déu. No podem dir que la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat ha set magistral, perquè no ho ha set. Evidentment que hi ha grans professionals i tots estem orgullosos dels nostres professionals, però la gestió de la pandèmia a Catalunya no ha estat ben portada. No ha estat ben portada. Això està clar. I per això hi ha les xifres que hi ha. No diguem coses que en són.
Vale, esteu d'acord, eh?
Tremendo. Bueno. Oye, pero es que lo pongo fácil. El gobierno de la Generalitat se emperró en meter 5,5 millones para avalar a unos señores que presuntamente han cometido unos delitos. A ver cuándo el gobierno de la Generalitat anuncia esos 5,5 millones en investigación, yo qué sé, para el cáncer de mama, por ejemplo, que hoy es el día. A ver cuándo.
Bueno. Escolteu, que es un tema, ja ho veieu, que sí, és un dia mundial a l'any, però que després se'n pot parlar, i bueno, de fet se n'hauria de poder parlar a qualsevol moment de l'any. El dia és per consciència, evidentment, perquè no ens en oblidem de tot això. Avui hem estat amb la Marta Gispert, amb la Marisa Chandri, amb l'Àngeles Ribes, amb l'Helena Ferre i amb el Joan Queralt. Gràcies a tots cinc per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu. Adéu a tots.
Bueno, és un tema espinós, ja ho veieu. És un tema complicat. Per cert, mira, per acabar amb una curiositat. Canviant de tema, et molesta el soroll de quan una persona té tos? O el soroll de quan mastega, quan respira o quan xarrupa, per exemple? Doncs ull, perquè igual ets un geni. Resulta que la misofonia, que és la fòbia als sons o sorolls, s'associa a grans genis creatius de la història de la humanitat, segons un estudi de la Universitat de Northwestern. Per tant, si a mi em molesta molt, mira, què vols que et digui? No sé si seré un geni creatiu i passaré a la història de la humanitat. Jo crec que no, perquè en aquestes alçades ja ho hauríem de ser. Però, si et molesta, que sàpiguis que grans genis també tenien aquest problema, la misofonia, fòbia als sons o sorolls. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà hi tornem puntuals, com sempre, a la meitat de la setmana, a les 12:20, a Cope Lleida, per escoltar tota la informació que vols tenir de les comarques de Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.